vostè diu...
20 dies, diguem-ne.
Bé, no.
I per què?
No, es pot fer un ERE si presentes uns números, segons diu el projecte de llei, que diu, escolti, en tres mesos perdrà diners. Això et permet fer fora acomiadament. No,
però vull dir que l'acomiadament és per 20 dies, que ja és el que diu la legislació. El que passa és que les causes, diguem-ne, són més explícites.
No, el tema és si, si això crearà més llocs de treball o no.
Exacte.
I aquest és el dubte, vull dir, perquè tot... I la pregunta és, avui estem millor que fa un any? A Catalunya, Espanya, França, Alemanya? No.
En aquests moments...
Llavors vol dir que hi ha una política que no és correcta.
Mm-hmm. Algun últim comentari, Carme Boronès?
Sí, jo, si em permeten, inclús, que ara de ser tractem més amb primeres persones aquest tema, escolti, em sumo el tema del gran dubte, escolti, hem fet unes mesures i això resoldrà alguna cosa, farà que les persones d'aquí mig any tinguin moltes més oportunitats, perquè, escolti, anar deixant gent al carrer no arreglem res, eh?
Gràcies, Carme Borbonès, des de Tarragona, i des d'aquí, des de Barcelona, Ignasi Ferreres, Lluís Foix i Salvador Aragonès, a tots quatre. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Les 9 i un minut, última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Oferim una entrada doble pel partit de diumenge a les 12 de l'Espanyol i altres temes, també el cinema i la televisió i el No Entenc Res. Fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Els quatre incendis forestals que cremen des d'ahir al Pirineu Lleidatà han cremat ja 970 hectàrees. Els mitjans aèris s'han incorporat a les tasques d'extinció. El més gros, el de Gerri de la Sala, el Baix Pallars, el Baix Sobirà, tindrà un perímetre de 500 hectàrees segons dades provisionals dels bombers. Comissions Obreres i la UGT convocaran avui vaga general per al 29 de març si Mariano Rajoy no negocia la reforma laboral. El termini per obrir les converses no acaba avui, s'extendrà fins al pròxim 28 de març. El Consell de Ministres té previst aprovar avui un decret llei per evitar que les famílies amb risc d'exclusió social siguin desnonades per no haver pagat la hipoteca. I en esport, Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. L'Atlètic de Bilbao signa una brillant victòria per 2-3 contra el Manchester en l'anada de vuitens de l'Europa League. Els altres dos representants també van guanyar en aquest cas a casa, el València contra el PSV Eindhoven per 4-2, mentre que l'Atlético de Madrid ho va fer contra el Besiktas Turc per 3-1. El Barça jugarà diumenge contra el Racing amb alguns problemes en defensa. Gerard Piqué no podrà jugar perquè competició no li perdona la vermella directa que va veure contra l'Sporting. A Vidal està lesionat i Puyol és dubte del primer equip. Només queden Adriano, Alves i Mascherano. En bàsquet, el Banca Cívica va guanyar el Barça Rigal al Palau per 63-66 i va aconseguir trencar així la ratxa d'imbatibilitat dels blaugranes a casa. I acabem amb motor, perquè avui el Consell Mundial de la Federació Internacional d'Automobilisme, reunida a Milà, podria decidir que València i Montmeló s'alternin cada any a partir del 2013 com a seus d'un gran premi de Fórmula 1.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, Antonio Tolmos i el seu disc Essència Popular. Els divendres a les 11 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Repetició del programa els dilluns a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si fins al dia 14 tens a Hipercor l'oli d'oliva verge extra cosur a 3,52 euros l'ampolla de litre, és millor.
I si a més pel fet d'emportar-te dues ampolles tens la segona al 70% de descompte, és hiper millor.
Oli d'oliva verge extra cosur surt a 1,06 euros la segona unitat.
El millor per tu a Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'Estel blanc i blau. L'Espanyol al dia, cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
Quan són les 9 i 5 és l'hora de l'Espanyol, aquest espai que us oferim amb informació i anàlisi sobre l'actualitat de l'equip blanc i blau. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia.
L'Espanyol mira d'oblidar la desfeta de diumenge passat al Bernabéu, 5-0. Pochettino vol que els seus jugadors es refacin abans de la visita aquest diumenge a les 12 del migdia del Rayo Vallecano, un equip que amb Temudo al capdavant vol furgar la ferida dels blanc i blaus especialment febles als últims partits jugats com a locals.
Doncs cal dir que el tècnic ha mostrat la seva confiança en les possibilitats de l'equip després de la derrota contra el Real Madrid, com deies, al Bernabéu, tot i que ha afirmat que l'equip ha d'espavilar i posar els peus a terra.
Saca esa vergüenza deportiva que hemos vivido en el Bernabéu y que eso provoca que saques lo mejor de ti, tu orgullo y tu carácter, y el equipo lo veo con esa conciencia.
La part positiva és, doncs, que la derrota ha tingut un efecte de motivació a l'equip.
Tampoco nos vamos ahora a meter una bomba y a hacer explosionar absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es trabajar, confiar, esto que nos sirva también para ponernos con los pies sobre la tierra y que hay que espabilar.
Pochettino, que ha confessat que repetiria el mateix plantejament que per al Madrid, només pensa ara guanyar el Rayo contra qui juga, recordem, aquest diumenge a Cornellà al Prat. Ha afirmat que té ganes que arribi el partit per reivindicar les possibilitats que té l'equip i ha conclòs dient que sap que la grada està decebuda i canviaran un missatge d'agressivitat i d'intensitat, ja que les paraules, ha dit, no consolen ningú.
Per aquest compromís, Espanyol-Rayo, diumenge a les 12 del migdia, el club ha preparat diverses promocions, com ja es va fer contra el Saragossa, perquè tots els membres de la família puguin anar al partit.
Així, d'una banda, es pot adquirir el pack família, que consisteix en 3 entrades, 2 adults i un nen de fins a 14 anys, més una gorra de regal per 49 euros. Cal dir que cada entrada addicional té un cost de 19. La compra del pack família es farà únicament a les taquilles de l'estadi. D'altra banda, cal recordar que els socis compten amb un 50% de descompte en la compra de 2 entrades addicionals, com a màxim, a través del web del club, també del Servicaixa i a les taquilles del Camp de l'Espanyol.
I una mala notícia, Sara, una nova baixa.
Així és, el defensa blanc i blau, Raúl Rodríguez, té un trencament fibrilar al múscul semitendinós de la cama dreta, fruit d'una lesió que es va fer el diumenge al partit aquest del que parlàvem, el Real Madrid, i estarà unes 3 setmanes de baixa. El futbolista va haver de ser substituït al Santiago Bernabéu el diumenge per Jordi Amat, i per cert que tot apunta que l'entrenador espanyolista Mauricio Pochettino tornarà a apostar per Amat a l'eix de la defensa, al costat del mexicà Héctor Moreno, amb la visita al proper partit del que parlàvem, recordem, contra el Rayo Vallecano, aquest diumenge a Cornellà al Prat.
I dimarts passat, Alejandro Sabella, actual seleccionador argentí, va visitar la ciutat esportiva de Sant Adrià, on es va reunir des de primera hora amb Mauricio Pochettino, Ramon Planas i el cos tècnic del primer equip de l'Espanyol.
Sabella, que estava a Barcelona de visita després que la passada setmana Argentina jugués una amistosa a Suïssa, va aprofitar per visitar les instal·lacions de l'Espanyol i també per interessar-se per la bona feina que s'està realitzant tant al primer equip com pel funcionament de tot el futbol formatiu d'aquesta entitat.
I acabem explicant que demà dissabte s'inaugurarà la RCD Steel Shop, la nova botiga de l'Espanyol a la ciutat esportiva de Sant Adrià de Besòs.
Així és, cal dir que la inauguració estava prevista per aquest dimecres passat, però per motius logístics i imprevistos d'última hora la botiga no podrà obrir les seves portes. Recordem, cobrirà d'11 a 2 del migdia i des de 4:45 de la tarda fins a les 8 del vespre.
I repassem per acabar ja l'agenda. Sara, diumenge a les 12, Espanyol Rayo Vallecano a Cornellà al Prat. Ja vam donar divendres passat l'entrada doble d'aquest partit i avui us oferim una entrada doble per al següent partit, que, atenció, prengueu nota, serà dilluns 19 de març. És la jornada del cap de setmana, no aquest, sinó el següent, però es juga dilluns a les 9 del vespre, Espanyol Racing de Santander. Si voleu una entrada doble per aquest partit, només ens heu de trucar al 93 409 2772. Fins aquí l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Gràcies, Sara. Bon dia. Fins la propera.
Bon dia. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi. El dissabte 17 de març a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Pi, 16a representació del Retaule de Sant Josep Oriol, drama sacre sobre la vida del sant barceloní. Més de 100 actors en escena amb capella de música, cor gregorià i instruments medievals. El dissabte 17 de març a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Pi, 16a Retaule de Sant Josep Oriol, entrada lliure. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
4 minuts i serà un quart de 10. Aquesta setmana plantegem: no entenem per què estem desitjant que arribi la primavera amb tots els problemes que ens comporten les seves al·lèrgies. Si us recordeu, amics oients, dilluns enfocàvem aquesta qüestió. A banda dels missatges que ens arriben pel Facebook, ja sabeu que podeu trucar si voleu entrar algun moment en directe al 93-409-2772, 93-409-2772. I ja saludem en Miquel Murga. Miquel, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Home, si hi ha algun o alguna afectat o afectada per l'al·lèrgia primaveral ja, home, que ens ho faci saber en directe, estaria bé, eh?
Sovint es nota amb la veu, aquesta veu nasal.
Sí, és veritat, és veritat.
Amb tota naturalitat poden expressar-se amb aquesta veu, que ja ens demostraran que tenen al·lèrgia.
Totalment, perquè aquests dies, a més a més, n'escoltem moltes, d'aquestes veus. Per tant, tot i que diuen que encara vindran uns dies d'una mica de fred i esperem-ho de pluja, sobretot de pluja, el cert és que des de fa una setmana ja tenim la sensació que la primavera està arribant i que el bon temps, sobretot el solet i aquestes temperatures una mica suaus a les hores centrals del dia, doncs ja estan una mica instal·lades entre nosaltres, no? I això no sé exactament per què. És a dir, sí que ho entenc, ens omple d'alegria, de felicitat, ja arriba la primavera, tots contents, potser perquè no pensem que amb la primavera arriba efectivament el sol, el dia s'allarga, la temperatura se suavitza, tot això és veritat, però atenció, perquè també arriba la pol·linització i com a conseqüència les al·lèrgies primaverals, que és el que tractem aquesta setmana, els esternuts, els picors, les erupcions a la pell, les irritacions als ulls, són moltes, moltes, moltes molèsties. I segurament, quan pensem a la primavera, no pensem en aquests detalls, que són molestos, i només pensem en el bon temps, o el temps que ens... O dit bon temps, perquè tampoc no és bon temps per tothom, eh? Pluja, sobretot, que plogui, que això ho agrairà molt, i seria un molt bon temps que plogués, eh? Uh-huh. Bé, aquesta setmana ja he començat a escoltar, i també ja us vaig l'altre dia, ho he experimentat en primera persona, això, els primers tornuts, d'aquells que saps que no són fruit d'un refredat, sinó que són fruit de picor amb pipadora al nas,
sí,
i tota aquella cosa.
O el nas tapat, que tampoc és un refredat.
I això, que identifiquem com al·lèrgia, eh? A més, així es diuen que cada any creix el nombre de persones afectades per les al·lèrgies. L'altre dia ho deia, però sembla que és important remarcar-ho, no només com a causa del pol·len, sinó també la creixent contaminació atmosfèrica, sobretot a les grans ciutats. És una cosa que hauríem de tenir en compte, que no sempre la primavera té la culpa de tot, eh? Però, en fi, si et sembla, el primer que cal saber és si aquest any patirem o no patirem amb les al·lèrgies. Per saber si podem fer alguna cosa en l'àmbit de la prevenció, o si més no, com afrontar i tractar aquestes al·lèrgies, he anat a la recerca dels consells i opinió qualificada de la CAP de Serveis d'Al·lèrgies de l'Institut de Xeus, que és la doctora Anna Cisteró, que ens explica moltes coses, entre d'altres, si patirem o no patirem. I ja et dic, ja t'avanço, que sí, que com a l'any, eh?
Cada any patim perquè hem de patir. I hem de patir perquè sempre hi ha pol·len. N'hi haurà més o n'hi haurà menys, però sempre n'hi ha. Sí. I si no és d'una planta, n'hi haurà d'una altra. No totes les plantes pol·linisen igual, hi ha algunes que pol·linisen malgrat totes les impossibilitats, depèn del moment, però sempre hi ha plantes que pol·linisen. O sigui que potser el que ens pararem és la quantitat de pol·len que pot haver-hi i quines plantes aquestes ens donaran més mals de cap.
Doncs ja tenim la primera alegria, eh? Patirem.
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 Suposo que no hi ha una incidència necessàriament directa entre aquesta primavera avançada que tenim ara amb la sequera i tot això i més pol·len.
No, perquè ella també m'explicava que la pol·linització ja comença el mes de gener i febrer. Per tant, no és que sigui exactament fruit de la primavera, sinó que ja ve una mica avançat tot plegat, eh? Ja només escoltar-la amb ella dient que patirem, ja em pica el nas. Bé, soc una mica... Soc molt influenciable, eh?
Aprensiu, eh?
Sí, molt, molt, molt. Però, en fi, la primavera és el gran culpable o no és el gran culpable d'aquestes al·lèrgies que diem?
Tot no en té la culpa, que passa que la majoria de polinizacions és a la primavera. O sigui, ja t'he explicat que aquesta, per exemple, el xiprer comença més a l'hivern, però a vegades es retarda. A vegades la veiem al desembre, gener, i ara l'hem vista pues, al febrer. O sigui, amb força al febrer. Però sí que és veritat, el que passa que tots cridem perquè, clar, és que n'hi ha més, i això t'ho diuen els pacients, hi ha molts més pacients al·lèrgics a pol·lens que floreixen a la primavera que a la resta. Clar. Jo crec que és per això que realment continua tenint aquesta culpa que diem nosaltres de la primavera.
A veure, jo podria fer una definició aquí de què és una al·lèrgia, de com classificar-les, però, en fi, segur que ho explicarà molt millor si li demanem a la doctora Cisteró, com li vaig demanar que em fes una mica la classificació. Sempre tenint en compte que ens centrem en aquestes dites al·lèrgies primaverals, perquè, com ara escoltareu, n'hi ha d'altres també que també són al·lèrgies, però que no tenen res a veure amb la primavera o amb la polinització, concretament.
Segons els símptomes o segons les molèsties, diguem, que té el pacient, doncs mira, tindríem més afectació d'ulls, diríem conjuntivitis, més afectació de nas, rinitis, més afectació de parts d'aparell respiratori i baix, tindríem doncs, la tos que a vegades és empipadora i no és d'un constipat, tipus aquesta tos pugui baixar i facin pitos i tinguin asma. Sí, aquest seria una mica la clínica. Estem parlant de la mesa de la primavera, no? No parlem de l'alimentària. Llavors, si diem, per exemple, de cara a l'agressivitat del pol·len o de quins pol·lens, llavors dividim doncs, males herbes, arbres, pol·len de gramínies, cereals, la gespa, o sigui, i ens anem, i dintre les males herbes tenim la parietària, que sempre n'hem parlat, perquè la costa mediterrània n'està ple i floreix, aquesta floreix quan li sembla.
Males herbes, sona malament, eh? Males herbes, sí, són sí. Culpables entre d'altres coses. Per tant, quan et diuen, vés a arreglar el jardí, aquells que en tinguin, si és que sou propensos a les al·lèrgies, ja deveu estar maleint les males herbes i totes les plantes que hi teniu, eh? En fi, però anem a solucions, que és el que cal, és saber sí. Què podem fer, si som del grup aquest de damnificats per les al·lèrgies primaverals, com les hem de tractar, si és que podem fer-ho, i sobretot quines opcions tenim de conviure de forma plàcida amb aquestes al·lèrgies.
Hi ha tractament tant simptomàtic, però hi ha altres tractament específic, que també ha millorat molt. És un tractament que moltes vegades només amb tres tractaments via punxada, que només són tres, en cas d'alguns pol·lens, hi ha tractaments que duren tres o quatre i cada any els hi posa tres o quatre injeccions, mm-hmm. Hi ha altres alurals, estan sortint ja el que són els comprimits amb pol·len ja han sortit, tipus medicament, i aquest, doncs clar, això afavoreix molt, és com perquè és un antihistamínic, però a més s'està tractant a fons de la qüestió.
Per tant, primer, tractament farmacològic, punxar-se, i aquells que són més porucs de les agulles, doncs fins i tot comprimits, que redueixen o eliminen, segons ens deia la doctora, aquests efectes de les al·lèrgies. Això ens tranquil·litza una mica, però només una mica, perquè els que som, com deia jo, influenciables, com no acabem de ser segurs que tot això ho acabi del tot o que això funcioni i minimitzi realment els efectes. Així que bo serà saber a partir de quin moment ens hem de començar a preocupar. És a dir, anem tractant, però si la cosa no va millor o no hi veiem resultats, a partir de quan hem de tenir preocupacions? Ens ho explica la doctora Cisteró.
Jo crec que el problema comença quan tu no et pots controlar amb el medicament habitual. Si tu amb un medicament, tractament farmacològic, ho controles i això és esporàdic, realment inclús nosaltres bueno, ho controlem durant un parell d'anys o un any més. O els símptomes d'una rinitis només, que vol dir l'afectació nasal, comencen a tenir tos i inclús poden arribar a fer la tos i asma. Clar, una de les coses que té l'al·lèrgia és que pot evolucionar. Quants anys? Exacte, no ho sabem. Però el seguiment, sempre diem als pacients, mira, si amb un medicament aquest any passes, que veus que augmenta, s'ha de controlar. Que veus que a nivell immunològic el sistema comença a treballar i es comença a disparar, hem de fer alguna cosa, perquè la medicació sola només és simptomàtica. Doncs hauríem d'anar al tractament específic, el que està regulant la resposta al·lèrgica.
Doncs fins aquí els comentaris i els consells d'Anna Cisteró, cap de serveis d'al·lèrgies de l'Institut de Xeus. Mm-hmm. Avui un testimoni interessant, amb molts fronts
sí,
oberts.
Sí, aquí. Sí, tot i que una de les confessions primeres que va fer la doctora és que les al·lèrgies continuen sent aquelles grans desconegudes, vull dir que encara hi ha molts punts que s'escapen i que no saps ben bé, has d'esperar, veure, observar, intuir en molts casos, i per tant no sempre hi ha una solució clara i de 2 + 2 = 4.
Traiem conclusions.
Doncs sí, va, resumint.
Clara, va,
primera, si no són imaginacions nostres, la primavera és el gran culpable, diríem, que en aquest aspecte de les al·lèrgies primaverals, la primavera i la polinització de les plantes. Aquesta seria la primera conclusió. Segona, no no ens alegrem gaire, que potser si encara no s'ha tocat aquest any, perquè aquest any no ens en lliurarem. De fet, alguns ja ho estem patint. Per tant, aquest any també, com cada any, sembla que això va de bracet amb la primavera. Tercera, hi ha tractament farmacològic, en principi, i en la majoria dels casos, però comencem a preocupar-nos si aquest tractament no ens soluciona el problema. Aleshores, és el moment d'anar a un especialista per intentar trobar-ne una solució més específica. I més
hi ha proves d'al·lèrgies, hi ha diferents tractaments. Sí.
Però el més important, les al·lèrgies, el que deia jo, tot i que, com deia la doctora Sisteró, s'ha avançat molt, són unes grans desconegudes i no sabem mai ni per on sortiran ni quan duraran, sobretot, ni si apareixeran en edat adulta sense haver-ne tingut mai cap, que aquesta és una altra de les opcions que ella m'explicava. Deia, de vegades, gent que no ha estat mai al·lèrgic a res o que no ha tingut mai cap al·lèrgia, de cop i volta, als 30, als 40, als 50 anys, resulta que descobreix que n'apareix una i no sap ben bé per què. I de vegades és conseqüència, ella m'explicava coses que ens ha passat de petits o que som o que hem rebutjat alguna fruita, em deia concretament, i bé, no havien donat importància, però amb el pas dels anys aquesta fruita l'associem amb una al·lèrgia que ens apareix. Per tant...
Doncs la principal conclusió, tingueu paciència, sempre hi ha patiment, les al·lèrgies no estan generalitzades, no tothom té al·lèrgia, no s'ha d'atribuir tot, però sí que aquests símptomes típics doncs, poden ser reaccions d'aquest tipus. La pregunta que hem fet aquesta setmana pel Facebook és aquesta. Teniu ganes que arribi la primavera? I havíem donat tres respostes. Aquesta vegada ha quedat tot molt desequilibrat a favor d'una resposta. Les opcions eren sí, malgrat les al·lèrgies que provoca, no, soc més de fred, pluja i neu, i la tercera, tant me fa, m'adapto a qualsevol estació de l'any. La guanyadora ha estat la primera, sí, malgrat les al·lèrgies, perquè aquí han entrat els oients que no tenen al·lèrgies, per tant, clar, si els agrada, els hi agrada, i els que tenen, malgrat tot, també.
Sí, t'he de dir una cosa, tot i que jo l'al·lèrgia la tinc com aquella gran enemiga que de tant en tant em ve a veure, la veritat és que tinc moltes ganes que arribi la primavera, i aquests símptomes del sol i del bon temps que comencen a apuntar-se aquests dies, home, té un cert sentit que ens donin una alegria especial, o que ens facin revifar una miqueta, això de s'allarga el dia, sobretot, que hi ha lleves, que hi ha claror, i que el dia de la tarda també s'allarga, doncs això, almenys a mi, jo crec que deu ser un dels motius pels quals la gent s'ha decantat més per aquesta opció, doncs ens faci que tenim ganes que arribi la primavera.
Molt bé, doncs podem dir que aproximadament un 80% dels que han opinat s'han decantat per aquesta, i hi ha la segona, molt de lluny, que és la de no, soc més de fred, pluja i neu. Bé, hi ha per tots els gustos.
Evidentment, escolta, visca la primavera i visca l'amor.
Sí. És veritat que la sequera no és bona, però les humitats tampoc fan bé
al
tema de les al·lèrgies i a la primavera. Aquestes pluges de l'abril també són molt perilloses.
També afecten, evidentment. Bé, escolta, doncs ja està, hem intentat donar una solució i, si et sembla, ja t'avanço que la setmana que ve parlarem del menjar. Bé, del menjar, sobretot de les conseqüències de les presses a l'hora de menjar.
Un tema relacionat amb un dels virus del nostre temps, l'estrès i les presses, oi?
Sí, senyor.
Dinem ràpid davant de l'ordinador.
I directament de bracet o fast food,
Doncs escolta'm, Miquel, molt interessant aquest tema que ens planteges. Dilluns l'exposarem una mica abans de 9:45, en principi. Gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé, bon cap de setmana.
Adéu.
Ràdio Estel. L'actualitat que més t'interessa, en el moment que més t'interessa. Connecta cada dia amb radioestel.cat i no perdis el fil de la nostra informació. www.radioestel.cat, el teu punt de trobada. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 11 a les 7 de la tarda, la nueva evangelización en España después de la Jornada Mundial de la Juventud, amb el cardenal Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid. Seguidament, vespre solemnes i eucaristia i servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafé@radioestel.cat.
La Casa de Cultura i Solidaritat Guillem Rovirosa de Tortosa, situada al carrer del Bany número 38, acull demà dissabte les vuitenes jornades homenatge a Guillem Rovirosa i Julián Gómez del Castillo, organitzades pel Moviment Cultural Cristià. El títol, una proposta d'economia solidària, cooperativisme integral. Intervindran, entre d'altres, Rosario Torres, María Luisa Sanz i Ángela Elosegui, que són militants cristianes i economistes, i comptarà l'activitat amb la presència i la presidència del bisbe de Tortosa, Xavier Salinas. Parlem breument durant els propers minuts amb Bienvenida Borràs, que és membre del Moviment Cultural Cristià que ha organitzat aquestes jornades. Bienvenida Borràs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens pot explicar una mica més en què consistirà, quins són els continguts d'aquesta jornada de demà?
Sí, tant. Mira, aquestes són les vuitenes jornades d'homenatge a Guillem Rovirosa i a Julián Gómez del Castillo, que es realitzen aquí a Tortosa, però durant el mes de febrer i el mes de març tenen llocs a moltíssimes ciutats de la geografia espanyola, actes d'homenatge amb aquesta línia, que no per ser actes d'homenatge són en clau d'enyorança o de nostàlgia d'un temps passat. Al contrari, ara més que mai, per utilitzar una frase de Guillem Rovirosa, ara més que mai és necessari parlar del testimoni d'aquests dos militants cristians, justament perquè el seu testimoni ens il·lumine l'acció del laicat adult dins de l'Església. Guillem Rovirosa i Julián van ser dos conversos. Guillem està en procés de beatificació i provenia d'un escepticisme total, i l'altre, Julián, provenia de les files socialistes. I ells dos, quan cauen del cavall, quan es produeix l'encontre amb Crist, decideixen fer de la seva vida un procés de conversió permanent, com dirien ells, a Crist i a res ni ningú més. I aquest procés es va portar una entrega radical de la seva existència en favor d'allò que consideraven com lo més urgent i lo més important, que era la formació de militants cristians. Uh-huh. Llavors, enguany, cada any ens centrem en un tema concret que ens porta a reflexionar i a viure com una sola cosa la fe i la vida, que desgraciadament és una dicotomia que ve de lluny i que provoca un reduccionisme i una instrumentalització del missatge de Crist brutal. Aquest any parlarem d'economia i ho farem, com tu molt bé has dit, a partir d'una introducció o d'una primera aproximació a un llibre de Rovirosa que s'anomena no cooperativisme, sinó cooperatisme integral.
Perdó, sí, en aquest cas sóc jo que ho he dit malament, disculpi.
Sí, cooperatisme integral, que tot està escrit als anys 50, és de rabiosa actualitat, i que desmunta, des de l'enorme sentit comú que tenia Rovirosa, desmunta les mentides preestablertes que justifiquen el capitalisme com l'únic sistema econòmic possible i que, a més, fan que nosaltres, els cristians, l'acceptéssim sent com és el capitalisme totalment immoral. Per exemple, un dels principis que desmunta és l'acceptació de la usura, que és una paraula que ha desaparegut, a més del llenguatge col·loquial, uh-huh. I la usura accepta com a normal el fet que qualsevol cosa deixada, prestada, ha de correspondre's després amb l'aconseguiment d'un interès. Podem pensar en dos exemples molt senzills, com poden ser la vivenda o un préstec econòmic.
Sí, per a qualsevol necessitat. Doncs sí, la usura que a última hora tothom, més o menys, o la majoria dels que ens escolten saben el que és, però que, com vostè diu, està com en desús i, efectivament, és un mal present en moltes de les activitats que es fan amb normalitat avui dia.
Moltíssimes.
Disculpi la limitació de temps. Bienvenida a Borràs, membre del Moviment Cultural Cristià i organitzadora d'aquestes jornades d'homenatge a Guillem Rovirosa. Són obertes a tothom, els que ens escolten, especialment de les Terres de l'Ebre i que vulguin anar-hi?
I tant, són obertes a tothom. Començarem puntualment a les 10 del matí i estarem reflexionant, dialogant fins a la 1 aproximadament. Hi haurà servei d'aula infantil per a les famílies que ho necessiten. I tant en aquestes jornades com en totes les que fem d'homenatge a Guillem Rovirosa, sí que volem posar l'accent en una cosa que ells van entendre i van viure, que és el més difícil, van viure amb absoluta radical, que és el compromís bautismal del laic. Uh-huh. Ells somiaven amb un laicat adult, conscient de que és cristià i de per què ho és,
sí.
I que siguessin capaços de transformar el rumb de la història, de transformar totes les estructures sociopolítiques de la societat.
Un apostolat laic que està en crisi i que estava també en els anys 60. Recordem sí. Que Guillem Rovirosa està en procés de beatificació sí. I juntament amb Julián Gómez del Castillo van consagrar la seva vida a la formació de militants cristians i, vaja, difondre el missatge de l'Evangeli amb radicalitat a tots els àmbits. Moltes gràcies, benvenida Borràs, per haver-nos parlat de les vuitenes jornades Guillem Rovirosa i Julián Gómez del Castillo, jornades d'homenatge a aquests dos cristians a Tortosa. Demà, a partir de les 10 del matí, al carrer del Vall número 38 Baixos, la Casa de Cultura i Solidaritat Guillem Rovirosa, en presència del bisbe Xavier Salinas, també. Bon dia i que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Adéu-siau.
Hola, molt bon dia. Grècia respira tranquil·la. Ha aconseguit que més del 95% dels seus creditors privats acceptin la condonació d'una bona part del deute que té i així allunyar-se de la fallida. La xifra suposa amb comoditat el mínim exigit per Brussel·les i obre la porta al segon rescat. Comissions Obreres i la UGT convocaran avui vaga general per al 29 de març si Mariano Rajoy no negocia la reforma laboral. El termini per obrir les converses no acaba avui, s'estendrà fins al 28 de març. El Consell de Ministres té previst aprovar avui un decret llei per evitar que les famílies amb risc d'exclusió social siguin desnonades per no haver pagat la hipoteca. I en esports, el Barça prepara el partit de diumenge contra el Racing amb nombroses baixes a la defensa per la sanció de Gerard Piqué i la lesió d'Eric Cavidal. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El divendres 23 de març, el bisbe Sebastià Taltabull dirigirà un recés quaresmal pel Club Més Amics al monestir de Valldonzella, carrer del Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà dinar de germanor, via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar i finalment el recés. Les places són limitades, o sigui que no vadis. Truca per més informació i reserves al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. T'hi apuntes?
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar fruita i verdura Hipercor amb el consell dels seus venedors especialitzats. Consulta'ls, t'ajudaran a decidir-te entre un munt de varietats al millor preu.
Com ara el quilo de taronges per només 79 cèntims.
O l'esperes conferència a 99 cèntims al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Sant Joan i Terramar donen el tret de sortida de la fase catalana del 18è torneig de golf al Cort Anglès. Parlem avui amb Jordi Romanyac, responsable de premsa i comunicació del grup El Cort Anglès de Catalunya. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. Molt il·lusionat.
Aquest... Sí, primer felicitats perquè 18è torneig de golf, ja sou majors d'edat, no?
Sí, bé, aquest any és quan arribem a la majoria d'edat i la veritat és que estem parlant d'un torneig que és un torneig social, és a dir, que està bàsicament dissenyat perquè hi puguin participar les persones que formen part dels diferents clubs de Catalunya que participen en aquest torneig i a la resta d'Espanya, lògicament, i per tant, doncs, home, no és habitual que un torneig d'aquestes característiques arribi als 18 anys i en aquests moments, doncs, amb orgull, i jo penso que també amb satisfacció, podem dir que s'ha convertit en el torneig que té més participació a nivell social i amateur de tota Europa.
De quants clubs i golfistes parlem?
Si parlem de tot l'estat espanyol, estem parlant de 111 clubs, dels quals 11 són catalans. I, per tant, estaríem parlant al voltant d'uns 15.000 jugadors a tot Espanya, dels quals uns 2.000, aproximadament, pertanyen a aquests 11 clubs que hi participen a Catalunya.
Molt bé. El torneig comença demà?
Sí, demà comença i participen dos clubs dels 11 que formen part d'aquest grup selecte de clubs que juguen a Catalunya i concretament es comença a jugar al Club de Golf Sant Joan, a Sant Cugat, i al Club de Golf Terramar, a Sitges.
Molt bé. I s'acaba? On se celebra la
s'acaba,
final?
Té tres fases. Una fase inicial, que és a nivell de club. Posteriorment hi ha una fase de zona. Es divideix el campionat també en zones diferents, en 11 zones diferents, i participaran doncs, els millors jugadors de cada club. I posteriorment d'aquestes zones surten també una sèrie d'equips classificats que participen en la gran final que es desenvoluparà, si Déu vol, a meitat del mes de juny d'aquest any.
Molt bé. Hi ha alguna novetat o alguna cosa que hauríem de destacar per aquest any?
Bé, la principal novetat, lògicament, és la pròpia existència al torneig, no? Perquè tota la gent del món del golf, i jo diria de l'esport en general i en tots els àmbits, no? Culturals i esportius, el patrocini d'activitats com la que estem plantejant, doncs malauradament, per la crisi econòmica que tots estem patint, doncs no és tan habitual com podia ser fa uns anys, no? Sí. I en aquest sentit, doncs, poder dir que continuem renovant doncs, la nostra il·lusió per aquest campionat, que es continua desenvolupant i que cada cop es desenvolupa amb més èxit, en el sentit que cada cop hi ha més clubs que hi participen, més jugadors, doncs lògicament aquesta jo crec que és la gran novetat del 2012, perquè, com li deia, no és gens habitual que aquests tornejos es consolidin al llarg de tant de temps.
Exacte. Doncs Jordi, només ens queda felicitar-te i agrair-te que hagis donat respostes als micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies per l'interès.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
I ara sí, quan passen ja 6 minuts de 9:15, comencem l'espai de cinema i televisió amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya. Montse Bros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
També tenim amb nosaltres la Carolina Costa i el Ramon Castelló, que s'han quedat després de l'informatiu de 9:15. Benvinguts a tots dos, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de les estrenes cinematogràfiques i comencem avui amb una pel·lícula que es titula Intocable, Montse.
A més, ha sigut una pel·lícula que ha sigut la gran sorpresa de França, la pel·lícula més taquillera de la història del nostre país veí.
Vengo a por los papeles para cobrar.
Pase.
El paro.
¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿No le molesta vivir a costa de los demás?
A mí no, ¿y a usted?
Diga, ¿y se vería capaz de trabajar?
Tiene usted mucha coña.
Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni dos semanas.
No me fastidies, no.
¿Ya ha terminado de jugar, eh?
Es verdad que no siente nada. ¿Le traigo la faldita?
Esas son medias de contención. Si no me las pongo, puedo desmayarme.
Me niego a ponérselas. Lo hago por usted. Es mejor desmayarse. Alguna vez hay que... decir no, no se las pondré. Yo me planto. ¿Qué? ¿Qué tal así?
Que aproveche.
¿Qué haces?
¿Quién es ese tipo? Nos tienes muy preocupados. No deberías dejar entrar en tu casa a cualquiera. Sobre todo en tu estado.
Quina és la història d'aquesta pel·lícula Intocable?
Doncs Philip és un milionari que s'ha quedat tetraplègic i busca un cuidador. Un dels candidats és Driss, un immigrant dels suburbis de París que acaba de sortir de la presó. Contra qualsevol pronòstic, Driss aconsegueix el lloc de treball.
Amb aquest argument sembla un drama, una història intimista.
Doncs els directors Oliver Nakache i Eric Toledano expliquen a través d'un prisma còmic una història que a priori, com has dit, seria més un drama, no? Perquè és una persona que no es pot voldre per si mateixa i que requereix l'ajuda d'un altre. En aquest cas, és un immigrant que també té problemes familiars. Dos personatges de classes socials diferents que no tenen absolutament res en comú, però que acaben forjant una amistat.
10 setmanes consecutives en el número 1 de la taquilla a França. Vol dir que estem parlant d'una pel·lícula que és la més vista a la història del País Veí.
Doncs sí, a veure si aquí també es repeteix, aconsegueix, també fa molta taquilla. Podem afirmar que es tracta d'una comèdia que demostra que en les situacions doncs, més tràgiques i més desgarradores, perquè doncs, està tetraplègic, doncs, és, bueno, és una situació doncs, dramàtica, sempre hi pot haver una mirada optimista i també de superació personal. Per tant, podríem dir que és un cant a la vida, aquesta pel·lícula, i una altra... com una mirada diferent o una visió diferent de la que ens donava d'aquest tema mar adentro, no? En la que un tetraplègic, per la seva situació, demanava morir. Doncs aquí aquest tetraplègic, gràcies a l'amistat amb Driss, no? Amb aquest noi immigrant, canvia la seva forma de veure les coses, aquestes ganes de viure... I a part, el més curiós de tot és que aquesta pel·lícula està basada en un fet real. Igual que mar adentro també era un fet real, aquí també... I, bueno, crec
és com
que...
l'altra cara de la moneda, oi?
Sí.
D'aquella pel·lícula que alguns van qualificar d'apologia de l'eutanàsia, potser amb matisos.
Sí, doncs en aquest cas, en cap moment es parla de sí que ell sofreix i és una pel·lícula doncs, que es veu que per un tetraplègic no és fàcil, però és molt optimista i a part és molt comèdia, rius molt, cosa que hauria de ser com una pel·lícula, no?, com més drama, i no és així.
Tampoc suposo que es frivolitza el drama de la tetraplègia, perquè de vegades es pot caure en aquest perill, no?
Sí, sí que és veritat que hi ha alguns comentaris com una mica... Per això és una pel·lícula un pèl com gamberra, en el sentit de que temes que potser són una mica tabú, no?, o políticament incorrectes, diu tal qual, ah, sí, mira, este que està aquí a la silla de ruedas, saps?, com una mica en aquest to. Però, en el fons, doncs, no es frivolitza, ¿vale? És a dir, es tracta d'una manera molt natural.
No hi ha espai per al sentimentalisme fàcil i sí per l'humor, com ens dius també, Montse, en la teva crítica a aquesta primera pel·lícula de les estrenes cinematogràfiques que hem presentat, Intocable. Anem a la segona, Los Idus de Marzo, de George Clooney. Montse.
Sí, George Clooney torna, ja sabeu que fa poc el van poder veure a Los Descendientes, no va aconseguir l'Oscar, i torna a demostrar que és actor però també director. Aquí dirigeix Los Idus de Marzo i és una pel·lícula política. Stephen Meyers és el secretari de premsa del governador Mike Morris i ha arribat molt alt sent molt jove i ara es juga tot el seu prestigi definitiu a la campanya d'aquest polític de Morris per les primàries del Partit Demòcrata. En poques hores, algunes arestes comencen a aixecar-se i a posar el director de comunicació enfront de complicades decisions morals i professionals.
George Clooney dirigeix i protagonitza aquesta pel·lícula i al llarg de la seva carrera Clooney sempre ha mostrat interès per films sobre l'entramat polític-econòmic i d'altres cercles de poder mundial. No. Aquí és fidel una mica a la seva línia.
Sí, per exemple, no sé si heu vist o recordeu Buenas noches y buena suerte, que podríem dir que és la més sòlida de tota la seva filmografia, i en aquest cas el conegut actor retratava les batalles deontològiques dels pioners de la informació televisiva enfront de les pressions governamentals. Aquí a Los Idus de Marzo parteix de l'obra teatral de Will Limon, i també un dels guionistes de l'adaptació cinematogràfica, és a dir, que Will Limon també ha fet aquesta adaptació. Es va inspirar, el propi Will Limon, per escriure aquest text, es va inspirar en la seva experiència quan va treballar en la campanya electoral de Howard Dean i sembla, doncs, que li va quedar ganes de parlar de la part més fosca del món polític.
Home, a mi la Buenas noches y buena suerte em va agradar molt. O sigui que si està en la línia, bé.
Promet, aquesta sí. També.
Jo em vaig a dormir, però estava molt cansada.
Montse, bro, sisplau.
Una confessió de la Montse, lluny de l'esperit de la crítica cinematogràfica.
T'hauries de prendre els cafès de George Clooney.
Se'n surt bé, però Clooney, com a director, en la pel·lícula és...
Doncs la veritat és que ell maneja expressivament el plànol fix, és a dir, tenim un plànol fix al llarg de la pel·lícula, i té una realització que no vol cridar l'atenció, però en ocasions podríem dir que és un diàleg molt teatral. És un bon diàleg, és intel·ligent, però a vegades pot ser una mica pedant, no?, perquè és així massa teatral. Tot i així, sí que és intel·ligent, és intens dramàticament, però diríem que necessitaria una direcció més visual en determinats plànols per poder-ho atensar més al gran públic.
Ens la recomanes en qualsevol cas?
Sí, crec que és una pel·lícula interessant, que fa pensar, i a part tenim molts bons actors, a part de George Clooney està Ryan Gosling, que és el noi de moda últimament, Marisa Tomei, Philip Seymour Hoffman, Evan Rachel Wood, per tant, una pel·li que us recomanem.
Els Idus de Març, Los Idus de Marzo, la segona estrena cinematogràfica que hem presentat aquest divendres, pel·lícula dirigida per George Clooney. I anem a la tercera, Dictado, Montse.
Bueno, ja després de tant, una francesa, una americana, ara ens tocava una pel·lícula catalano-espanyola, en aquest cas, una història protagonitzada per Juan Diego Botto.
¿Qué pasa? ¿Por qué vienes así?
Sé quién eres.
¡Canta, Clara, canta!
Es ella, Daniel. Es ella. ¿Quién eres?
¡Daniel!
Es Julia. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado.
¿Quién te lo ha regalado? Un secreto.
Su padre vino a verme porque tenía miedo a ella.
Daniel, esa niña lo ha pasado muy mal y yo no voy a permitir que nadie le vuelva a hacer daño.
¡Daniel! No te puedes quedar.
No le diré a Laura quién eres.
¿Y quién soy yo?
Tú ya lo sabes.
Doncs bé, quin és l'argument d'aquesta pel·lícula, Dictado?
Daniel accepta acollir la seva casa a Julia, que és la filla d'un amic de la infància que acaba de suïcidar-se, mentre que Laura, que és la seva dona, va aconseguint que aquesta nena, la Julia, recobri les ganes de viure, el Daniel comença a sentir com amenaces algunes accions d'aquesta nena, no? Que desperten dins d'ell un espòs i uns sentiments d'un passat que pensava que havia oblidat.
D'aquesta manera, amb aquesta producció espanyola i catalana, aquest thriller sembla que el nostre cinema s'atreveix amb més gèneres.
Doncs sí, la veritat és que els thrillers normalment no era l'estil de gèneres que estem acostumats a veure al cinema espanyol. En aquest cas, Dictado compleix. El director Antonio Chavarrías crea una atmosfera d'intriga amb dues premisses. Una és la dels nens perversos, que hem vist a moltes pel·lícules. Jo recordo, per exemple, El buen hijo, no sé si l'heu vist, o Identidad, no? Aquests nens que, clar, com que en teoria haurien de ser innocents, no poden ser dolents, però són malèfics. I també juga molt amb les pors internes, que crec que són, i a més es veu a la pel·lícula, encara molt pitjors que aquestes dels nens una mica, bueno, dolents. Aquests pors internes del protagonista estan alimentats sobretot per un sentiment de culpabilitat i també, doncs, i tot aquest sentiment per no tenir l'opció a la redempció, no? Que és una mica del que parla aquesta història.
Una història Dictat, escrita per Sergi Balbel, autor i director teatral català.
Doncs sí, a més Sergi Balbel últimament està fent bastants guions de pel·lícules. Recordem que també va firmar el guió de Eva, una pel·lícula que va tenir bastant, bueno, els Gaudí, no? Vam sentir bastant, també els Goya, i en aquest cas crea una història que el seu mèrit està sobretot en transmetre angoixa amb coses quotidianes, és a dir, en aquesta pel·lícula quasi no veurem, bueno, no veiem monstres, ni assassins en sèrie, ni vessaments de sang. Per tant, la por que et pot transmetre l'angoixa és gràcies, doncs, a un bon guió i també a la bona interpretació de Juan Diego Botto. Uh-huh. I l'actriu femenina, que no és tan coneguda però em va agradar força, és la Bárbara Leni, que ho fa força bé. A més, aquesta pel·lícula va ser de les poques que va estar al Festival de Berlín.
Bé, i a banda de Dictat, també s'estrena avui una altra sèrie de pel·lícules, Esto es la guerra, De tu ventana a la mia i John Carter. Deixem aquí el cinema, no sé si vols afegir alguna última
res,
cosa,
només,
Montse.
Només volia dir que De tu ventana a la mia és una pel·lícula espanyola, John Carter seria una pel·lícula, doncs, més infantil, en el sentit de... és una producció de Disney per tots els públics, i Esto es la guerra és una pel·lícula francesa que, bueno, que també ha tingut bastant bona crítica al País Veí.
Doncs bé, passem a la televisió, avui amb un protagonista d'excepció, els Premis Zapping. L'Auditori del Palau de Congressos de Catalunya acollirà l'acte de lliurament d'aquests guardons a les 8 del vespre, dijous vinent, amb l'arribada dels finalistes i del fotocall. Continuarà a 8:45 del vespre amb el lliurament dels premis i a les 10 se servirà un sopar. Hem de dir que tenim, per als qui vulguin, entrades per al que és l'acte de lliurament dels premis a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Si voleu entrades, podeu trucar-nos al 93 409 2772 i us les prepararem. Màxim dues per persona. Aquí a Ràdio Estel podeu venir a recollir-les des d'avui i fins dimecres. 93 409 2772. L'acte és dijous. Montse, què ens expliques dels Zapping?
Bueno, doncs ja tenim alguns confirmats. Per exemple, veurem a Carlos Sobera, que està finalista com a millor programa per Atrapo Millón, també com a millor presentador. El Tomàs Molina, que està com a millor presentador un any més, perquè ja és el segon any. El Bruno Oro com a millor actor. Al final ens ha fallat com es diu? L'Eduardo Noriega, que està a Sri Lanka i no podrà venir als premis, malauradament. Tindrem l'equip de Polseres Vermelles, l'Anna Blanco, és a dir, que estaran els informatius, la Maria Casado, el Jesús Álvarez, també de...
Anna Blanco, de Televisió Espanyola.
Sí, tots aquests són els de Telediario de Televisió Espanyola. La Laura Pamplona, que és una que surt a Los Misterios de Laura. Bueno, jo crec que hi haurà força. L'Àngela Molina, que està com a millor actriu, també vindrà.
I Jaume Barberà, dels Singulars, interessant programa de Televisió de Catalunya.
Jaume Barberà també vindrà, sí, perquè ell està, Singulars està com a millor programa informatiu, entrevistes o d'actualitat.
Bé, Ramon, Carol, algun personatge us atrau especialment a vosaltres? En aquest cas,
qui us agradaria
des de fora de l'organització?
Home, com a presentador aquest any, potser Carlos Sobera, com a revelació amb el programa Atrapa un Millón.
Sí, és veritat que Carlos Sobera té bastants punts, i que jo crec que també el Tomàs Molina, aquí a Catalunya, també té bastanta tirada, no? Uh-huh. Home, jo el concurs també es veu bastant clar, Atrapa un Millón, perquè el que deia la Carol, no?, que és com el programa revelació d'aquest any.
Clar, però, clar, no ho pots dir, tu, això, no? Bueno, anava...
No, jo no sé res, eh?
Però llavors, pot ser que acumulin, o, és a dir, podem repartir, aprofitant que hi ha Sobera en una categoria, Atrapa un Millón a l'altra, perquè també Tomàs Molina a mi m'agradaria que...
Podria ser. Si voleu, podem fer cadascú que faci la seva quiniela i llavors després mirem a veure si ho hem encertat. Tu dius que un, per exemple, de concurs guanyaria Trap a un milió i d'actor t'agradaria...
Ai, d'actor, no, de presentador. Home, jo crec...
Molina.
A mi m'agradaria, crec que guanyarà Carlos Overa, però m'agradaria Tomàs Molina, per exemple.
Vale, com a presentador de la informació meteorològica molt seguida a Catalunya.
Sí, i també per Espai Terra.
Espai Terra, no?
Llavors, actualitat informativa singulars, actriu Laia Maruig claríssimament.
Bueno, tu ets molt de TV3, veig, sí, perquè home, quasi tots són de TV3.
Jo no miro res més a casa, ho tenim.
Tu seràs el crític de TV3 no, a partir d'ara.
Una cosa, una, no, una crida a favor de polseres vermelles, perquè ara ja queda una mica enrere, però clar, fa un any estàvem
clar,
en
més,
plena
exacte, més
voràgina. No?
Recordem que això són els Premis Apping 2011, clar. És a dir, el premi que es va fer el 2011. Home, jo crec que polseres vermelles es veu bastant clar. No? És a dir, davant de Gran Hotel, Los Misterios de Laura, que en el seu moment Los Misterios de Laura també ho veia bastanta gent i que ara ja ens hem oblidat. Crec que aquí potser les vermelles...
Operant Texans, m'agrada molt el programa...
Ha sigut una revolució, jo crec, aquest programa.
Oh, sí, perquè...
Perquè molta gent que potser normalment no veu el 33 veu aquest programa. No. Una companya meva de la feina està superenganxada i cada dia, bueno, cada setmana ho veu per internet.
No, i que està molt bé intentar obrir l'òpera a més gent, no? Perquè sembla un gènere que si no, ja, si no ets molt...
Expert.
Molt expert o no el domines molt, costa una mica d'entrar i, en canvi, aquí fan un esforç per intentar arribar al gran públic i això sempre acostar la música al gran públic amb el format de l'òpera està molt bé.
I que també és veritat que Un País per a Comer-se-lo, per exemple, hi ha rebut premis internacionals, ha sigut un... Ni que a mi em sembla que és un país molt, un programa molt semblant, no sé si havíeu vist com una espècie de programes que va fer la Gwyneth Paltrow en el que es deia Spain on the Road, en el que també anàvem per a Espanya i menjaven diferents plats típics. A mi m'encantaria treballar d'això, no? De viatjar...
Això, Montse, el líder de la manada és el del...
És el...
Cantador de perros, diguéssim.
Sí, exacte.
La versió espanyola de 4, diguéssim.
Exacte, sí, que també està presentat per César Millán.
I després hi ha l'anunci, no?
Sí, l'anunci, que jo potser em quedaria amb el de pizza a Casa Tarradellas. Bueno, no sé vosaltres, que el de Coca-Cola està molt bé, però sempre guanya, llavors...
Com... Són 11 categories en total en les quals es donen els premis Zapping de Telespectadors Associats de Catalunya, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. La 17a edició ja.
Sí, a més hem de recordar que aquests premis el que premien són la qualitat dels programes, no l'audiència, no? Perquè hi ha hagut un moment que he dit bueno, que va ser un gran èxit. Això no vol dir res. És a dir, nosaltres, a l'Associació de Consumidors de Mitjans, el que volem és premiar el treball ben fet, la qualitat.
Independentment de... Per exemple, si premiéssiu a Noriega seria per la seva bona interpretació.
Clar, sí. És a dir, el Ramon no, això no hi ha de dir, que potser no el premiem.
Està punxant. L'audiència, però, és un valor que també pot comptar,
sí,
no?
Exacte, sí.
A no més, vol dir que no compti.
No, a més, aquests finalistes estan elegits a través de la pàgina web, la gent votava, és a dir, que aquests finalistes ho ha dit la gent. I després un jurat doncs tria els guanyadors, però sí que, per exemple, Sálvame mai estaran en aquests premis, o Javier Vázquez, cosa que, per exemple, als Ondas sí que va estar. Sí,
hauria de canviar molt la seva carrera, diguéssim, exacte, perquè pogués entrar. No?
O, per exemple, l'Anna Rosa Quintana, pues, no, a vegades també fa aquest periodisme una mica groc, tampoc tindria cabuda, en canvi va guanyar un Ondas. Vull que s'entengui aquest concepte.
Doncs categories com actualitat informativa, actor o actriu, entreteniment i concurs, presentador o presentadora, millor videojoc, anunci, millor iniciativa d'internet sobre seguretat per a menors, en fi, una sèrie de categories que estaran presents dijous vinent a les 8 del vespre al Palau de Congressos a Catalunya, allà a la Diagonal, no? Al final de la Diagonal.
Exacte, sortint... a la Diagonal, al costat de l'hotel Juan Carlos.
A prop del Camp Nou, vaja.
Exacte. Allà estarà l'entrega de premis i, com ja hem dit, qui vulgui venir a l'entrega pot fer-ho trucant.
Ja estem donant algunes entrades. Només ens heu de trucar, si en voleu, màxim dues per persona, al 93-409-2772. Ens doneu el nom i podeu venir a recollir aquestes entrades per aquí, per Ràdio Estel. Per cert, Ramon, Barça-Bayern, 1,5 milió d'espectadors a Espanya. Molt bé, per un partit de vuitens de la Champions que estava d'aquí beneït.
Jo em pregunto, això serà suficient perquè tinguem futbol en obert la temporada que ve?
Gran pregunta. En parlarem un altre dia. Queda pendent.
Molt bé.
Gràcies, Ramon Castelló, Montse Bros i Carolina Costa. Fins la propera. Bon dia.
Fins la propera. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'obra Hedda Gabler, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Laia Marull interpreta un dels grans personatges del Teatre Universal. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors. Els concursos de Ràdio Estel.
Mira amunt, veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Tots els divendres de Quaresma, temps propici per l'oració i la reflexió, farem el piadós exercici del Via Crucis. I els dijous eucarístics i l'hora santa ens ajudaran a preparar la celebració de la Pasqua. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Quelcom fantàstic? Els teus fills. Veure'ls créixer i descobrir el món és fantàstic. I també que la Setmana Fantàstica del Corte Inglés tens samarretes per nadó i nena per 5,95 euros i pantalons de 5 butxaques per nen per 14,95 euros. Quelcom fantàstic? La Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals temes que porta en el seu número d'avui divendres el setmanari Alba. Ens els comenta des de la redacció de la revista Javier Torres. Javier, buenos días.
Buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece Alba en su número de hoy?
Pues esta semana en nuestra portada aprovechamos el reciente debate acerca de Dios entre el ateo Richard Dawkins y el obispo de Canterbury, Rowan Williams, para recuperar otros que pasaron a la historia, como el de Huxley contra Wilberforce o el de Chesterton contra Shaw. En Sociedad hemos recopilado algunos casos de persecución religiosa en Gran Bretaña motivadas por la dictadura de lo políticamente correcto. En la sección de Panorama hacemos un repaso histórico por algunas de las tácticas de guerrilla urbana empleadas por la izquierda desde la Revolución Bolchevique, la Revolución Cubana y el Mayo Francés hasta nuestros días. En el espacio dedicado a la religión analizamos algunos de los símbolos de la Cuaresma. Por ejemplo, ¿por qué se impone la ceniza 40 días antes del Jueves Santo? ¿Cuál es el significado del color rosa y el morado o qué sentido tiene la penitencia y la abstinencia de no comer carne los viernes? En cultura hablamos del Abbey Club, un club secreto formado por algunos de los actores más famosos de Hollywood, los cuales comparten ideas conservadoras. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar hoy viernes en nuestro semanario Alba.
Alba és una revista que es troba en punts de venda habitual de premsa i també es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes comentar cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Pues los oyentes de Radio Estel que quieran suscribirse a nuestro semanario nos pueden llamar al 91-510-9110 o al mismo número acabado en 14.
Muchas gracias, Javier Torres. Hasta la próxima semana. Buenos días.
Un saludo. Hasta la próxima.
Acabem amb un apunt que ens arriba de la Santa Seu. L'Església veu la immigració com una gran potencialitat i no com una font de problemes. Aquesta és la principal conclusió d'un debat que va tenir lloc ahir al Col·legi Pontifici Nord-Americà de Roma, on van participar, entre d'altres, el cardenal Gianfranco Ravasi i també l'ambaixador dels Estats Units de la Santa Seu, el teòleg Miguel Díaz, d'arrels cubanes. Els immigrants sovint són vistos com a font de problemes, però aporten una gran riquesa cultural. Missatge positiu de l'Església, d'aquells que no surten habitualment en els mitjans de comunicació. Fins aquí el primer cafè de Ràdio Estel d'aquest divendres. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ramon Castelló, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Molt bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Estel.